Capítol 11. Mentre Hans reparava la barca, el professor em va dur a fer una volta a terra endins. Amb els peus xafaven moltíssimes petxines. També veiem closques enormes, algunes de més de 3 metres de diàmetre. Són com closques de tortugues, però de tortugues gegant, em vaig sorprendre. El professor n'examina una. Més prontes són closques de gliptodonts, uns mamífers possiblement herbívors. La seva evolució dona pas als armadillos que coneixem. Després d'una mitja hora de passejada, vam descobrir un ossari immens. Era increïble. Tot era ple d'ossos d'animals prehistòrics. Estàvem estupefactes. El professor al·lucinava. Hi havia ossos de mastodons, de megateris, de pterodàctils. Era tot un cementeri d'ossos antidiluvians. De sobte, bocabadat, el professor exclamà: «Mira, Axel, un crani humà!». Ara el que al·lucinava era jo. De seguida, més avant, van ser els dos els que vam al·lucinar l'Aurora, que vam topar amb tot un cos humà. Tenia la pell seca, apergaminada, les dents intactes i unes ungles llarguíssimes a les mans i als peus. Li faltaven els ulls. Mira-li, les conques buides em posava la pell de gallina. «Deu tindre més de 2 milions d'anys, de segur que lluitava contra els mastodons», digué el professor. Hi havia alguns cossos més a prop. El professor no va desaprofitar l'ocasió d'agafar mostres d'esquelets com a prova del que havíem descobert. «És la millor manera de convèncer els incrèduls», digué. La curiositat ens feu continuar caminant. Ja havíem deixat la mar molt enrere. Aleshores vam arribar a un bosc, però no era un com aquells dels rovellons gegants. El que tenien davant era de palmeres, de pins i xiprers. El professor ni s'ho va pensar a l'hora d'entrar-hi. Tots els arbres eren d'unes dimensions magnífiques. Costava obrir-se pas entre tanta vegetació. Allò era com una selva molt espessa i estranya. Només li faltava la verdor que donen els rajos del sol. No havíem avançat més de 10 minuts quan tot el bosc semblà tremolar. Ens vam quedar parats. «Què ha sigut això?», vaig dir. Vam traure el nas per un matoll. Teníem davant tot un ramat de mastodons ben vius. Estaven destrossant branques dels arbres amb els ullals d'ivori per menjar-se les fulles. Pel que es veu, era l'hora de dinar. El professor m'estirava el braç, volia que ens hi acostàrem. «Vinga, anem!». «No, s'ha tornat boig? No tenim armes, i si ens ataquen?». «Tinc entès que els mastodons eren herbívors, no crec que vinguin a menjar-nos. Però si venen, no els podem fer front, deben ser els únics humans que hi ha per ací. I jo no m'hi vull arriscar». «No som els únics humans», digué el professor, s'havia quedat flipat. «Com que no? Com que no? Mira allí». A uns 300 metres hi havia una figura humana amagada darrere d'un arbre. Devia fer uns 3 o 4 metres d'alçada. Era gegantesca, molt capaç de lluitar contra aquelles bèsties. Tenia el cap tan gran com el d'un búfal. Els cabells abundants i rebolicats li arribaven més enllà dels muscles. Duia un garrot en una mà. Qualsevol podria pensar que era el pastor del ramat. «Vinga, oncle, cal que fugim. Si ens veu, ens destrossarà a garrotades». El professor es deixà arrossegar i van fugir cames ajudeu-me. Però ho van fer a cegues, perduts entre els matolls. Estaven tan preocupats per fugir que no ho van fer pel mateix camí que ens havia dut allí. La incredulitat es tenia molt. No era possible. Havíem tingut visions. No hi podia haver éssers humans en el món subterrani. No hi podia haver homes en aquestes cavernes. Això era de bojos. La incredulitat em feia pensar que es devia tractar d'alguna classe de criatura semblant a l'ésser humà. Però un home viu a les entranyes de la Terra, això era impossible. Quan vam eixir del bosc, el professor estava tan sorprès que ni li eixien les paraules. Va fer una ullada a dreta i a esquerra. «Crec que ens hem desviat un poc», digué. Havíem tornat a eixir a l'ossari, però no per on havíem entrat al bosc. Érem més lluny. Jo no deixava de mirar enrere. No volia ni pensar que el gegant ens haguera descobert i haguera pegat arrere amb el garrot en alt. «És igual», continua el professor. «Quan arribem a la mar, seguirem la vora de la platja fins on és Hans». De nou vam travessar l'ossari. Quasi havíem arribat a la vora de la mar quan vaig veure un objecte estrany entre ossos, pedres i arena. Era un punyal rovellat, molt rovellat i amb el tall de mossos, ple de mossos. El professor el va examinar amb uns ulls com unes taronges. «Animals vius, criatures humanes, i ara això? Has fet un gran descobriment, Axel. Vol dir...» «Per l'aspecte, això és un punyal que no té res de prehistòric i no ha arribat a ser a soles. L'havia de dur algun com nosaltres». «Però qui?». El professor va fer una ullada pels voltants. Entre les roques de la costa, un passadit estret ens feu arribar a un túnel fosc que entrava a la muntanya. Allí, sobre una llosa de granit, hi havia dos símbols marcats. Estaven desgastats, però eren reconeixibles. A.S., exclamà el professor ple de goig. A.S.? Les inicials d'Arnsagnusen. Sagnusen va estar ací i per ací devem continuar. Pel túnel? És clar, pel túnel. Jo pensava que la mar era l'única manera de continuar, però estava equivocat. Seguirem pel túnel que anotaré en el mapa com túnel Sagnussen. Només calia fer una cosa, tornar a buscar a Hans. No em desagradava la idea de seguir pel túnel. No em feia gens de gràcia tornar a navegar. Com va dir el professor, la tempesta ens havia salvat. Ens havia retornat al punt de partida perquè trobàrem el bon camí. Havien navegat cap al sud i la mar ens havia tornat al nord. O havia sigut al revés. Potser la brúixola ens havia enganyat? No ens explicaven per què havia passat una cosa així. El professor va dir que devia de ser cosa de la providència. La cura que té Déu de les seues criatures, sobretot de les persones, va afegir. El professor parlava de la providència, jo, en canvi, pensava més en una casualitat i en un bon col de sol. Però, en qualsevol cas, no anàvem a tornar a la mar i això em tranquil·litzava.